L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 13 de setembre, destacarem... El Consell Comarcal del Baix Ebre reestructura el servei de transport adaptat de serveis socials. Santa Bàrbara no va poder omplir autobús per a l'11 de setembre. Comencen les classes per a 800 estudiants universitaris del campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre reestructura el servei de transport adaptat de serveis socials. Lluïsa Bertomeu.
Amb l'objectiu d'adequar el servei que sigui més sostenible econòmicament, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha adaptat el servei de transport dels serveis socials mitjançant la modificació de rutes i tarifes i ha adquirit dos nous vehicles de transport adaptat amb un cost molt reduït a través de l'obra social de la Caixa i amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta reestructuració del servei, es pretén reduir l'aportació dels usuaris en funció de la capacitat econòmica, adequar i personalitzar el servei prestat fins ara i eliminar el dèficit estructural que havia assolit el transport. Aquesta reestructuració ha suposat un canvi de tarifes per a les més de 75 persones diàries que es beneficien del servei de transport. D'aquesta manera, si abans els usuaris pagaven per quilometratge, a partir d'ara pagaran una tarifa plana en funció dels dies que utilitzen el servei. Segons el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, a més d'una reducció substancial de costos del servei, s'apliquen criteris de justícia social. Lluís Soler.
Hem adquirit dos nous vehicles, és a dir, ara teníem dos vehicles internalitzats del Consell, dos autobusos internalitzats del Consell, i a banda teníem rutes que contractàvem a empreses externes. Pues ara ho farem tot des del Consell Comarcal, per així sortirà molt més econòmic. En tot cas, hem adquirit dos nous vehicles, hem aconseguit una subvenció del Departament de Governació, però en la subvenció, per adquirir dos vehicles de transport adaptat, no en teníem ni per a començar. Llavors, a través de la Caixa, és a dir, hem aconseguit una subvenció i a través de la Caixa ens han finançat dos vehicles que estan molt bé, de 11 places, i en aquest cas, en aquests dos vehicles, els han fet entrar dins de la subvenció del Departament de Governació. Per tant, al Consell no li costa ni un duro i tindrem dos nous vehicles a la flota d'autobusos de transport adaptat. A banda, hem reestructurat l'ordenança. Abans hi havia usuaris de la comarca del Baix Ebre, i torno a dir, sense comptar Tortosa que va a banda, que pagaven fins a 200 i pico d'euros mensuals per al transport adaptat. Pagaven pels quilòmetres. Ara ho hem canviat. Ara hem ficat una tarifa plana que va per número de dies i, en cas que una persona vagi en transport urbà, com a molt, anant tots els dies, pagarà 40 euros al mes. I una persona que va al transport fora de municipi a municipi, com a molt, pagarà 90 euros al mes. Fins ara hi havia usuaris que pagaven i usuaris que no pagaven. Ara pagaran tots els usuaris. Se pagarà menys de lo que es pagava, tot i que hi havia gent que no pagava i ara pagarà tothom, i se tindrà en compte la capacitat econòmica, per tant, reduint preus a tota aquella gent que aporti la renda i els estalvis, i una bonificació lineal per a tota la gent discapacitada com a col·lectiu específic del 60%, a banda de la capacitat econòmica. Per tant, en moment de crisi, pugem preus? No. Busquem justícia social. Recaptarem més? No. Recaptarem menys. Però busquem justícia social.
A partir d'ara realitzaran quatre rutes del servei de transport adaptat de serveis socials. La primera que dona servei de Tivenys a Campredó, la segona que té el seu punt d'origen a Deltebre i el punt d'arribada al Perelló, la tercera que comença i finalitza a Tortosa i finalment la quarta ruta que presta el servei urbà a Deltebre. El servei de transport adaptat també resta a la disposició d'entitats i associacions amb situacions de greuge social amb un preu simbòlic per activitats fora d'horari de transport adaptat habitual.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara no va poder omplir autobús per l'11 de setembre. Marc Marc diu que si hi haguera hagut un poc més de temps per inscriure's, s'hauria aconseguit. Tot i això, hi va haver una nodrida representació planera que es va desplaçar amb un autocar compartit i en cotxes particulars. Josep Roig.
Amb la perspectiva d'haver transcorregut ja gairebé 24 hores des de la gran manifestació independentista del passat 11 de setembre a Barcelona, la nostra emissora parlava ahir amb Marc Marc, un dels responsables de l'Assemblea Nacional de Catalunya a les Terres de l'Ebre, qui ens donava compte d'algunes dades sobre la mateixa, com ara el nombre d'autobusos que finalment van sortir del territori. Segons deia Marc, els contractats per la mateixa ANC van ser 40, tot i que a altres municipis, com Tortosa, Amposta o Campredó, se'n van organitzar a nivell local.
Autobusos fletats per l'Assemblea Nacional de Catalunya en van sortir uns 40, però sabem que van haver-hi autobusos que no estaven fletats per l'Assemblea, com a Campredó, que ho havien fet un grup de gent, associacions, que n'hi havia més, ni sembla que vam arribar fins a 42 autobusos d'aquí les Terres de l'Ebre, és a dir, molta gent de les Terres de l'Ebre.
A nivell de Santa Bàrbara, Marc deia que la manca de temps per poder informar la població va impedir que es poguera omplir un autocar al poble, tot i que sí que hi va haver una nodrida representació planera que es va desplaçar a Barcelona en un dels autobusos que van passar pel poble procedents de poblacions properes i també amb vehicles particulars.
Sí, sí, no, realment, a veure, l'autobús hagués arribat a completar si haguéssim tingut més temps. El que passa que, bueno, també s'ha d'admetre pues, que va ser la primera setmana, el primer dia de setembre, i clar, això molta gent encara estava fora, i els últims dies, tant els dies anteriors de la manifestació, molta gent me dia que queden plaça d'autobús, i clar, l'autobús se va tancar, més que res per organització, el dijous passat, i clar, pues, després la gent se va despertar. Però bueno, jo crec que haguéssim arribat a omplir un autobús, i tot i així ens conec molta gent d'aquí del poble que realment va agafar, ja tenia previst anar en els seus cotxes, o simplement per dir no, perquè no tenien, volien tornar unes altres hores, van agafar o van anar pel matí i van anar pels seus propis medis.
En quant a la pròpia vivència d'assistir a la manifestació, la sintetitzava dient que va ser una riuada de gent. Perquè us féssiu una idea, recórrer 100 metres del Passeig de Gràcia ens va costar 3 quarts d'hora, deia Marc Marc.
Jo trobo que tenim una paraula molt adequada, que és una riuada de gent. Vull dir, realment va ser una riuada de tanta gent. Mos se va ocorrir, imagineu, és a dir, mos se va ocorrir caminar pel Passeig de Gràcia al començament, quan vam baixar de l'autobús. És a dir, vam caminar ja un bon tros per la Diagonal i ja veus que allò estava a tope, no? I quan vam entrar al Passeig de Gràcia, mos va coordinar pel mig del Passeig de Gràcia a caminant. Van ser 100 metres, només. 100 metres, que normalment caminant te costa 3 minuts, i vam estar gairebé 3 quarts d'hora, perquè era impossible caminar per allí. Estava tan ple que és que no podies caminar.
Marc concluïa la seva entrevista a la Plana Ràdio dient que va ser una gran festa on el clam unànim dels manifestants va ser reclamant la independència, reivindicació que ha d'escoltar el president Mas, va dir, perquè definitivament es marqui un camí que pot ser més llarg o més curt, però que indefectiblement porti cap a la independència de Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Més de 800 estudiants universitaris van començar ahir dimecres les classes al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili en els 4 graus d'infermeria, educació primària, educació infantil i administració i direcció d'empresa, així com el màster oficial d'envelliment i salut. Segons la Universitat Rovira i Virgili, 250 són alumnes de primer curs que comencen els seus estudis aquest setembre. Infermeria, la carrera amb més estudiants, ha estat també el grau amb major demanda, amb uns 80 alumnes de nou accés. La segueixen el nombre de nous estudiants que s'incorporen, administració i direcció d'empreses, amb 54 nous estudiants, educació primària amb 51 i educació infantil amb 44. Una vintena de persones seguiran el màster d'envelliment i salut. I seguim parlant d'ensenyament. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que està obert el període de matriculació a l'Escola Bressol de l'Hortet de Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
Si ahir parlàvem de l'inici del curs escolar als col·legis públics, avui ho hem de parlar de l'escola Bressol Hortet, ja que també aquest mes de setembre ha començat el seu tercer curs complet. L'escola Bressol, la primera de caràcter públic que hi ha a la població, és un centre educatiu adreçat a xiquets de fins a 3 anys i, més enllà d'oferir un servei a les famílies de la població, té com a objectiu el desenvolupament integral de xiquets i xiquetes. El centre, gestionat per l'Onada Bressol, ofereix serveis com l'estimulació sensorial, estimulació precoç, educació musical, psicomotricitat, ludoteca, atenció psicopedagògica i escola de pares, entre altres. L'escola està oberta des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda amb servei de menjador inclòs i ara aquests dies està realitzant encara la matrícula per aquest curs que inclou algunes novetats, tal com ens explica la directora de l'escola Bressol Hortet, Cati Cruelles.
Recordar a les famílies que el període de matriculació per a la llar d'infants encara continua obert, degut a les peculiaritats que hem tingut, no?, de les retallades, que tot s'ha retrasat una mica i sobretot això fa extensiu a aquelles famílies que encara estan allò indecises, no sé què fer, m'han parlat bé però a casa també estem bé, i recordar que visitar és gratis, veniu i demaneu informació. Nosaltres us ensenyem totes les instal·lacions i us expliquem els diferents serveis que tenim, les tarifes i us exposeu tots els dubtes que tingueu. La novetat és que hem ampliat una hora, fem de 9 a 1 i de 3 a 6 i també recordar també que tenim un servei de menjador per a aquelles famílies que ho necessiten i la novetat d'aquest curs és que incloem el servei de la Carmanyola. El fet d'introduir aquest nou servei també fa que el preu se reduïsca bastant perquè les famílies se poden portar el dinar des de casa. Nosaltres orientem una mica el que són els menús equilibrats, els menús més adequats a cada franja d'edat. Llavors cada família pot portar el dinar des de casa. Llavors la veritat es redueix molt el que és el preu mensual. La novetat també d'aquest curs 2012-2013 és un servei que traiem a la nostra cartera, que és el servei de les activitats extraescolars de 5 a 7 de la tarda. Tenim un plàning d'activitats dissenyat per a cada dia. Fem anglès, fem música, fem dansa, fem teatre, fem manualitats i un taller de cuina, que això als xiquets els agrada moltíssim. Com sempre, us convido a venir a la llar i preguntar.
Per tal de formalitzar la matrícula, demanar més informació o visitar les instal·lacions, adreceu-vos a la mateixa Escola Bressol Hortet, situada a l'Avinguda La Pau.
Gràcies, Lluïsa, i continuem parlant d'aquest inici de curs escolar. Des d'Alcana Ràdio, Domènec Ramal ens informa que amb l'arribada del mes de setembre i l'inici del curs escolar, un any més, de nou, es posa en marxa l'activitat també a l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques d'Alcana, una escola que ofereix classes de ceràmica, dibuix i pintura i que començava ja les classes el passat dia 4 per als adults, mentre que per als infants l'activitat s'iniciarà el proper dia 25. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, un any més coincidint amb l'inici del curs escolar, també es posa en marxa l'activitat a l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques d'Alcanà. Una escola que ofereix formació tant en les modalitats de dibuix i pintura com en ceràmica i que començava ja el passat dia 4 les classes per als adults. Per als més petits, per als infants, comencen a partir del dia 25 d'este mes de setembre. Una escola i una activitat que, tal com reconeixia la professora de ceràmica, Rosa Roca, continua l'activitat sense grans novetats, mantenint la dinàmica i la disciplina de tots els anys. Rosa Roca.
Com cada any, treballem en tot l'entusiasme que podem, en tot l'interès que podem i intentem superar-nos d'any en any, efectivament. Però la disciplina és sempre la mateixa. La ceràmica és tindre l'interès, les ganes, l'espírit de creativitat, tot això que diem, vull dir, novetat, tots els anys és una novetat. Exactament. El dia 4 comencem en la gent, en els adults, i el dia 25 comencem xiquets i joves.
Uh-huh. I els dies de classes, dies i horaris?
Dimarts, dijous, és l'horari que jo tinc de 6 a 9. Els xiquets venen una hora de 6 a 7 i els adults venen de 6 a 9.
dues tardes de classe, tal com Rosa Roca reconeixia, que es porten a cap a l'Escola de Ceràmica, l'Escola d'Arts Plàstiques, també dibuix i pintura, al primer pis de l'edifici del Mercat. Una escola d'arts plàstiques que té la matrícula oberta durant tot el mes de setembre per a l'inici d'este curs, una matrícula que s'ha de formalitzar a les oficines del nostre ajuntament, tot i que es pot també passar per les classes, per l'escola, per demanar informació o veure com es treballa. Una matrícula que, a més, és oberta durant tot l'any, a preus molt econòmics, ja que només s'ha de fer un pagament al principi de curs, després ja no s'ha de pagar cap altra quota al llarg dels 8 mesos de curs lectiu fins a finals del mes de juny.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Curs de pintura i dibuix a càrrec de Fernando Rico Castaño. Tècniques d'ensenyament, dibuix, oli, aquarel·la, pastel i acrílic. Reunió informativa divendres 14 de setembre a les 22 hores a la Casa de la Vila. Més informació i inscripcions al 977 45 00 12. 977 45 00 12. El curs de pintura i dibuix començarà el 18 de setembre i es realitzarà els dimarts i dijous de 20 a 22 hores. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que la Societat Cultural Esportiva i Recreativa prepara un taller casteller. Des de la secció cultural de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar es posa en marxa un taller casteller obert a tothom. Olga Tomàs.
Els castells són un símbol de treball en equip, d'esforç i perseverança, característiques del poble català, subratlla Àngela Sánchez, presidenta de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. I és que des de la secció cultural de la Societat, entitat històrica de l'Ametlla de Mar, es posa en marxa un taller casteller obert a tothom. Els interessats poden assistir dissabte 15 de setembre a les 6 de la tarda a la sala de la Societat, on hi haurà una xerrada informativa per explicar en què consistirà el taller. Àngela Sánchez, presidenta de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, ens explica com sorgeix la idea del taller.
A veure, tot comença perquè dins de la junta directiva tenim un casteller, que és Jesús Ferrando, el meu marit, de Vilaseca, i quan era més jove va ser casteller, i bueno, des que estic amb ell que segueixo totes les diades castelleres arreu de Catalunya que fan, anem i disfrutem de la diada. Comentant-ho amb la resta de seccions, doncs la secció cultural, la seva presidenta, també coneix tot el tema casteller, li agrada. I aquí a l'Ametlla val a dir que hi ha molta gent que quan ho comentes ho coneixen, fa una mica de por en el sentit de que quan una tradició no és arrelada, de dir no sabem si tindrà èxit o no, però hi ha molta gent d'arreu que han vingut aquí a l'Ametlla que ho coneixen i que els agradaria.
Els castells són una tradició molt lligada al tarannà dels catalans i la seva història. Per aquest motiu, des de la societat es creu que, tot i que no hi ha precedents a les Terres de l'Ebre de cap colla castellera, és una activitat interessant per molts sectors de la població. I és que, segons l'Àngela Sánchez, per què no demostrem que a l'Ebre també sabem aixecar un castell?
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els ajuntaments de la Sénia, la Galera i el Mas dels Barberans han creat el Triangle d'Artesania del Montsià, pel qual pretenen promocionar de forma conjunta els actius dels seus respectius municipis, el treball de la fusta a la Sénia, la terrissa i el museu que ja existeix a la Galera sobre aquesta activitat i el Museu de la Palma de Mas de Barberans, a més de les tres fires al voltant d'aquestes artesanies que ja es duen a terme amb èxit a les respectives poblacions. La iniciativa, que es troba encara en fase molt inicial, va sortir de la Sénia, municipi on la indústria del moble ha tingut un gran pes en les darreres dècades i que ara treballa en un pla estratègic per diversificar els seus actius, entre els quals hi ha el desenvolupament del turisme i de l'artesania. El consistori treballa per crear un centre d'interpretació sobre aquesta temàtica, mentre que hi ha diversos artesans que ja fa algun temps que treballen la fusta de forma tradicional, segons publica el Diari de Tarragona. L'objectiu és conformar una oferta potent al voltant de l'artesania que pugui atreure els visitants, amb rutes i activitats culturals complementàries entre les tres poblacions de l'interior del Montsià. Una idea, la col·laboració entre municipis veïns, que esdevé una eina de futur per poder desenvolupar projectes en aquest temps de crisi i de falta de recursos públics, segons destaca l'alcaldessa de la Sénia, Maruchi Ballester. De fet, els tres municipis ja formen part de la taula del Sénia que treballa en aquesta línia, tot i que les actuals retallades han deixat la Mancomunitat pràcticament sense fons i al marge per poder actuar.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Catalin Baloyu i la seva esposa Eva van donar a conèixer ahir l'estat greu de Danut Marian Baloyu, un veí d'Amposta d'origen romanès de 42 anys que està condemnat a 12 anys de presó per atropellar la seva exdona. El pres ha intentat sense èxit que revisin a la baixa la seva pena i argumenten els seus familiars que és excessiva. Tot i els intents d'apel·lació, cap jutjat ha revisat la condemna imposada a aquest veí d'Amposta que està a la presó des de fa 3 anys. Aquest estiu, desesperat, va decidir fer una vaga de fam a la presó de Tarragona. Aquesta protesta no ha sortit a la llum pública fins ara, quan Danut va decidir que tampoc no beuria aigua durant aquesta vaga de fam. La negativa de menjar i beure ha obligat els metges de la presó a demanar el trasllat a l'Hospital Santa Tecla, on va entrar d'urgència divendres passat. Al centre hospitalari intenten mantenir-lo en vida per via intravenosa, però ell manté encara la consciència i no vol de cap manera que l'alimenten, explicava el seu germà i cunyada al Diari de Tarragona. Aquesta família ha demanat la revisió del cas a Europa després que totes les sentències de reducció de penes han estat revocades. Mentrestant, la salut del pres penja d'un fil.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient preveu finalitzar les obres del passeig fluvial de Tortosa a finals del pròxim mes de novembre. Es tracta de les obres del projecte de la segona fase del passeig com a annex d'unió entre una ruta verda ja existent, que procedeix de la Terra Alta, i una de futura que unirà la capital del Baix Ebre amb la desembocadura del riu. L'actuació implica una inversió de 5.077.999,10 euros. Segons el Ministeri, un dels objectius és garantir l'ús lliure i gratuït de les zones costaneres i riberengues associades al domini públic marítim terrestre, així com recuperar el medi natural d'aquestes zones sovint degradades. En el cas de Tortosa, el propòsit d'aquest projecte és la unió entre la via verda procedent de la Terra Alta i la futura ruta verda que unirà la capital del Baix Ebre amb la desembocadura del riu Ebre pel seu marge esquerre. Aquest projecte comprèn un enllaç entre la via verda de la Terra Alta i la futura nova via verda fins a la desembocadura. Per això, s'adequarà a l'antic pont del ferrocarril i es connectarà tot l'itinerari fins al pont del mil·lenari. L'esmentat projecte s'enmarca dins de la relació d'actuacions encaminades a protegir i millorar el litoral marítim i riberenc, que porta a terme el Servei Provincial de Costes de Tarragona. L'emplaçament de les obres s'enmarca al centre urbà de Tortosa, majoritàriament al marge esquerre del riu Ebre, encara que també tindran lloc certes actuacions al marge dret.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El periodista i escriptor Santiago Vilanova, amb l'obra L'ull blau de Sibèria, ha estat el guanyador del 27è Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó, que convoca l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. El jurat del premi estava format pel regidor de Mitjans de Comunicació, Joan Baptista Forcadell, l'activista cultural Eduardo Sánchez i els escriptors ebrencs Andreu Carranza, Xavier García i Miquel Reverter. El nom del guanyador es va fer públic el passat dilluns, en dia 10 de setembre, en un acte que va comptar amb la presència del guardonat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vine a gaudir d'una nit solidària a càrrec dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. T'esperem el 15 de setembre de 2012 a les 23 hores al recinte de festes majors. No et pots perdre els teus grups ebrencs preferits. Black Stars, Xunix, Sherpas, Método, Pirombodas, Quijote, Buitres i els Juniors. Recorda, t'esperem el 15 de setembre a les 23 hores al recinte de festes majors per a gaudir d'una nit solidària a càrrec dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. El preu de l'entrada és de 5 euros. Venda anticipada a l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Que jamás te olvidaré.
A Deltebre, festes tradicionals de l'arròs. Aquest diumenge, 16 de setembre, festa de la sega. A les 10 del matí, des de l'Hotel Rull, 7 tom de la sega amb l'associació 3 toms a Deltebre fins les barraques de Salvador, on a les 11 del matí començarà la sega. Al llarg del matí, demostració de tasques tradicionals relacionades amb la sega, actuació de Quico Celi, el noi i el mot de ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. Al mateix recinte festiu, mercadet de productes autòctons i objectes tradicionals. La sega continuarà amb un dinar popular. El preu són 15 euros per reserves a l'àrea de turisme de Deltebre. Després del dinar, concurs de cant de jota improvisada. El mateix dia, diferents restaurants de la localitat organitzaran un menú especial al preu de 20 euros. I a més, en aquesta edició, podeu desplaçar-vos a la festa amb el tren turístic, preu d'anada i tornada 2 euros, les sortides a les 10 i a les 11 del matí des de la plaça de l'Ajuntament, amb parades a l'Església de l'Assumpció i el Camp Nou. Recordeu, l'àrea de turisme de Deltebre us convida aquest diumenge a la Festa de la Sega.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Vent fort de mestral al llarg d'aquesta tarda arreu de les comarques de Tarragona, especialment cap a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Ratxes que ja han arribat a sobrepassar gairebé els 100 km per hora, especialment cap a la comarca del Montsià. Un mestral que serà fort aquesta tarda, afluixarà de cara a la matinada i encara tindrem una mica de mestral demà al matí, però la tarda desapareixerà completament. Tarda assolellada i amb temperatures avui més baixes que les d'ahir. Demà hi haurà més contrast entre la nit i el dia. Al matí farà una mica més de fred, però en canvi de dia l'ambient serà una miqueta més càlid, sense arribar a fer molta calor, però es podria arribar màximes de 27, 28, 29 graus. Això cap a migdia doncs, ens farà notar sensació càlida. De cara al cap de setmana han de pujar més les temperatures i parlaríem d'un cap de setmana plenament estiuenc, amb sol i amb temperatures clarament més altes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.